històrica per parlar de la història amb el Jordi Creus. Un aplaudiment per ell, sisplau. Bona tarda.
Gràcies, gràcies i bona tarda.
Què tal l'editor de Sapiens que... Mira, en tenim un aquí davant, l'últim, número 213, la Via Laietana, que això està... Ara és actualitat pura, pura, perquè bona sembla que el PSC finalment ha votat a favor de, que, sí. de moure i de canviar la comissaria de Via Laietana i convertir-la en què?
Amb un memorial que recordi a les víctimes de la dictadura i als torturats que hi va haver dins d'aquelles parets. De fet, el PSC ha votat el mateix que va votar el PSOE al Congrés Espanyol, on també es va aprovar fer això,
Aquella placa que es va posar fa uns mesos i que periòdicament arrencava, no rellevant, al final com està? Encara està allà o...?
Doncs la placa entra i surt, diguéssim, no hi és i no hi és perquè fan mal, la fan malbé constantment. Caldria veure qui la fa malbé.
Doncs veurem com avança, però en tot cas a Sapiens teniu tota la història, que evidentment és una història d'horror. La portada és xulíssima, la Via Laietana tal com és ara, la comissaria, i posa la casa dels horrors amb un vidre trencat. Molt xulo la configuració. No sé si podria llegir algunes de les coses que expliques aquestes sense posar-me a plorar.
I tant, i tant.
Anava a dir, perquè deu ser horrorós.
Sí,
el mite, la llegenda deia això, no? Que hi havia gent que es tirava per les finestres... Per abandonar la vida directament, per no passar més tortura.
Sí, l'article l'ha fet segurament un de les persones que millor coneix el tema, que és el periodista l'Antoni Batista, i ha fet un article extraordinari.
Doncs, escolta'm, no ens n'anem molt lluny, perquè d'aquestes èpoques també, de manera semàntica, no per l'època, però sí a nivell del significat, parlem d'un altre lloc on passaven coses, sobretot a l'hora de construir-lo, coses terribles. Estem parlant del Valle de los Caídos. Després que Franco fos exhumat del Valle de los Caídos i traslladat al cementiri de Domingo Rubio, Patrimoni Nacional ha autoritzat els treballs d'exhumació de les persones que encara continuen enterrades a la cripta del mausoleu franquista, més de 33.000. Escolteu atentament aquesta cançó sobre el Valle de los Caídos, diu així.
En el valle, la montaña, y en la montaña una cruz, con los brazos muy abiertos, para que no dudes tú. Y en la montaña horadada, duerme su sueño de paz, los que en lucha sucumbieron por uno y otro ideal.
És una cançó aquí distant, Aquí hay de todo, los que luchan en otro y otro ideal...
És una cançó, efectivament, aquí distant, d'un personatge que es diu Ramon Margalet Castillo, conegut artísticament com The Raymond, nascut a l'Hospitalet de Llobregat, és a dir, molt a prop d'aquí, militant de Força Nueva a l'època que va fer la cançó. I si no em falla la memòria, forma part d'un disc d'aquests petits, on a la cara A hi havia una cançó que es deia Franco ese hombre, i a la cara B hi havia aquesta cançó dedicada del Valle de los Caídos. També tenia cançons dedicades a José Antonio, etc.
Vull dir, és curiós, no?, perquè amb tot es fa apologia, però en canvi amb el Valle de los Caídos, encara que siguis de Fuerza Nueva, hi va haver durant molts anys aquesta idea de... El Valle es de todos,
sí,
eh?
Sí, avui intentarem trencar això. Doncs avui... Sí, clarament que no és de todos.
I Franco, ese hombre, sembla una broma, no?, una mica.
Sí, després... Sí.
No?
Quiero levantar mi voz al cielo. Aquí nació, aquí luchó, aquí murió, enarbolando en la bandera de esa España que tanto amó. Això és la cançó dedicada a Franco per part de Raymond. No confondre amb Raymond.
No, hi ha lleugeres diferències.
A aquesta hora de la tarda també donem la benvinguda al David Olivares i l'Adam Martín.
Bona tarda.
Sobretot el David Olivares, que ens ha portat berenar, però ens has portat una cosa... molt bèstia.
Sí. Ho comentarem després, potser, no?
Sí. Bueno, no diguem què és, però és molt bèstia.
No és molt bèstia.
Té a veure amb l'actualitat, eh?
Boníssim.
Sí, és d'actualitat, però és antic.
Qui conegui el David pot fer les seves apostes per Twitter de què és el que ha portat. Oh, Déu meu, és que només de veure-ho ja...
El color és molt potent. I el gust també,
Jo estic totalment en contra.
Boníssim. No, potent.
No, jo estic totalment en contra.
No menjaries mai, tu, això.
Home, mai no, però molt de tant en tant.
Doncs hi ha famílies que donen això per berenar cada dia.
Aquest és un dels problemes.
I què?
M'agrada molt amb aquesta música.
Sí. Jo me'n menjaré quatre.
Vamos al Valle de los Caídos, vinga.
Va, va, anem al Valle de los Caídos. Quan i per què, comencem, Jordi, es construeix el Valle de los Caídos?
Doncs mira, mos hauríem de situar amb una data, que és l'1 d'abril de l'any 1940. Per tant, un any, just un any després del final de la Guerra Civil, aquell dia 1 d'octubre de l'any 1940, Franco vol fer una gran festa per celebrar, doncs, que ha guanyat la Guerra Civil. I una gran festa per Franco, què és? Doncs, home, un desfile militar a Madrid, una gran desfilada militar amb totes les millors gales de l'exèrcit franquista. Pensem que l'1 d'abril de l'any 1940, Franco ha guanyat la guerra i, a més, els seus aliats, Hitler i Mussolini, estan guanyant la Segona Guerra Mundial.
Per tant, jo vaig néixer l'1 d'abril, eh? És fatal, eh?
Però no de l'any 40, no?
És igual, però cada any m'ho sento dir.
Sí, sí, clar.
T'ho dic ara, també.
Sí, sí. No, és així, és així. Doncs Franco presideix aquesta gran desfilada militar al matí i a la tarda se'n va a la Sierra de Guadarrama, en un lloc que es diu Cuelgamuros, a inaugurar les obres de construcció del Valle de los Caídos, un monument que, segons Franco, havia de desafiar al tiempo y al olvido i havia de durar com a mínim 1000 anys.
Tira, tira. Ja està. És que si no, també, no?
Si no és que un dia com avui, també.
Com a il·lustració està bé, però...
Sí, sí, però...
Per què decideix construir aquest monument en aquest lloc en concret?
Bé, es construeix a Cuelgamuros i no és pas per causalitat. Primera cosa, per què? Doncs perquè està relativament a prop de Madrid, en plena Sierra Madrileña, a uns 60 quilòmetres de Madrid, per tant, un bon lloc, i sobretot, perquè està molt a prop del monestir de San Lorenzo de l'Escorial. Fins i tot comparteixen municipi, eh? O sigui, està dins del municipi de l'Escorial. I per què li interessa tant estar a prop de l'Escorial? Home, doncs perquè l'Escorial és el lloc on s'enterren tots els reis d'Espanya. Tots els reis d'Espanya, dels Àustries.
Hòstia, hi caben tots allà?
N'hi ha algun que no hi és, com Felip V, si no em falla la memòria, i Ferran VII, que estan enterrats a altres llocs, però sí, sí, estan tots allà enterrats, amb un mausoleu, bueno, un lloc on es reuneixen les restes de tots aquests reis, no? Llavors, Franco què vol fer? Vol comparar el seu monument amb l'Escorial. I, per tant, què fa? Construir un edifici tan gran i tan bèstia que pugui competir amb l'Escorial. Una basílica de 250 metres excavat dins de la roca, una basílica de 260 metres d'ample, amb una cúpula de 45 metres d'alçada i 40 metres de diàmetre, que es pugui veure des de tot arreu. Així com l'Escorial no es veu, el Valle de los Caídos es veu des de molts llocs. I a més, fa posar una creu al damunt de 150 metres d'alçada, que al moment és la creu més gran del món, amb dos braços de 25 metres, o sigui, una
veritable bestiesa,
que es veu des de tot arreu, per tal, doncs, no de competir amb l'Escorial, sinó de superar a l'Escorial. O sigui, és la melagomania amb estat pur.
Franco, ese hombre.
Sí, però no ens deien que era com molt, molt modest i
molt auster.
Molt auster.
És un típic edifici nazi, o sigui, segueix l'estructura dels edificis nazis.
I des del principi ja estava pensat realment per acollir morts tant franquistes com republicans, com se'ns ha venut, o la idea la van posar una mica per no enfadar algú, o què va passar exactament?
No, jo per això abans posava l'accent en l'1 d'abril de l'any 1940 i deia que Hitler i Mussolini estaven guanyant la guerra. Situem-nos en aquell moment. Ells estan guanyant la guerra, Franco, els aliats de Franco estan guanyant la guerra mundial, i ell planteja crear aquest gran mausoleu que ha de perdurar amb els temps, diu textualment, per acollir, per a perpetuar la memòria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada. Un mausoleu, per tant, només com a franquistes, com veurem, com diu el decret que es va publicar al Boletín Oficial de l'Estat. Aquí no parla de barrejar morts, sinó que només hi havia d'haver lloc per un de mort.
Decreto de 1 de abril de 1940 disponiéndose alcen basílica, monasterio y cuartel de juventudes en la finca situada en las vertientes de la Sierra del Guadarrama, el Escorial, conocida por Cuelgamuros, para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido, y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.
D'acord, parem màquines un moment aquí, perquè diu para perpetuar la memòria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada. Anem a fer una anàlisi d'això. Aquí es refereix clarament només a un bàndol, no?
Només un bàndol.
Que la gloriosa cruzada és contra el fantasma del comunisme.
Exacte.
Per tant, això està publicat al BOE.
Sí, sí,
per tant,
sí,
per què
sí.
Ens hem passat tants anys amb la idea de que Franco va construir això pels dos bàndols?
Perquè després, una vegada s'acaba de construir... ho s'havia de fer en 4 anys, aquest monument. En realitat, en triga 19 a construir. I quan s'acaba de construir, no és el mateix la situació a l'any 40 amb Hitler i Mussolini guanyant la guerra, que l'any 59, amb Hitler i Mussolini morts, els seus exèrcits derrotats des de fa anys i amb una nova situació que és la Guerra Freda. I Franco el que vol fer és estar al costat dels americans, dels anglesos, contra el perill comunista, que és el que li pot permetre la seva pròpia supervivència. Per tant, llavors es treu de la màniga que això ha de ser un temple per acollir morts dels dos costats, que al final els dos eren espanyols, que no sé, no sé quantos, i la reconciliació. Ell vol, sí, vol fer veure aquí com una espècie de reconciliació. Només posa dos impediments. Només poden ser enterrats al Valle de los Caídos espanyols i catòlics. Per tant, no hi ha membres de les Brigades Internacionals i tampoc no hi ha cap membre de la Guardamora. És a dir, van morir milers de marroquins al costat de Franco a la Guerra Civil, però Franco no els va deixar enterrar, posar al Valle de los Caídos, perquè no estan enterrats, ja s'han posat de qualsevol manera, no els va deixar posar a la cripta del Valle de los Caídos perquè no eren catòlics, perquè eren musulmans. És a dir,
bona gent, eh? Molt... Més a lluitar per ell que després no podrà ser enterrat.
És molt pervers, sí, sí, sí.
Es va construir també utilitzant mà d'obra barata dels detinguts republicans, això també està bastant contrastat.
Sí, sí, sí. Mira, precisament jo aquest cap de setmana m'he llegit un llibre, que és un llibre que es llegeix molt ràpid, que ha sortit fa molt poc, que tracta molt bé de la història del Valle de los Caídos, que es diu La dictadura de Pedra, que és de la historiadora de la Universitat de Barcelona, que era el Soler, i de la periodista del diari Ara, Sílvia Marimón. I jo m'he apuntat una frase que diu el llibre precisament per parlar del paper dels esclaus republicans treballant al Valle, no? Diu, el somni exaltat i megalòman de Franco va acabar sent el malson de molts presoners. És a dir, aquesta gent, hi va haver gent que van patir molt allà. Es diu que hi va haver 20.000 persones, 20.000 presoners republicans que van treballar en condicions de semiesclavitud construint el Valle de los Caídos.
Això està contrastat?
Això està contrastat. La xifra, hi ha xifres que van des
més enllà de la xifra.
Fins als 20.000. Sí, jo et puc explicar, mira si està contrastat, que podes dir, home, però aquestes persones cobraven, com en van dir a mi l'altre dia. No, aquestes persones cobraven, sí, sí, efectivament. Aquestes persones cobraven 2 pessetes amb 85 cèntims al dia per jornades duríssimes, de més de 10 hores aplanant el terreny, traslladant roques, movent les vagonetes, foradant la pedra de la muntanya. Tu diràs, 2,85. Bueno, per l'època potser està bé, potser està malament. Clar, però és que d'aquí, dels 2,85, els hi entreien 1,50 per manutenció, amb la qual només els quedava 1,35. I després, entre 85 cèntims i una pesseta per pagar l'escolarització dels fills dels republicans que tenien els pares tancats a la presó o amb batallons de presoners i que l'Estat els havia de posar en una escola i costava uns diners. Els hi feien pagar amb aquesta pobra gent. Per tant, els hi quedaven entre 35 cèntims i mitja pesseta per dia de duríssim treball. Home, si això no és esclavitud... Doncs,
10 pessetes al mes,
sí, clar,
no?
Sí, sí. Si això no és esclavitud... Treballaven de dilluns a divendres mínim 10 hores, el dissabte en treballaven una mica menys perquè s'havien de rentar la roba, llavors en treballaven 8 i rentaven la roba, i el diumenge, si aixecaven al matí, havien d'arreglar els barracons, després era obligatori que assistissin a la Santa Missa, i a la tarda tenien l'únic moment bo, diguéssim, que era que podien rebre la família, però en una condició pràcticament d'esclavitud.
Però a més tampoc s'hi devien poder negar, no?
No,
poder dir, no, mira, doncs jo no vull cobrar aquestes 2 pessetes amb 85, no. Jo no treballo, vull dir, això no tampoc vaig. Es podia fer,
no
per tant...
No estàs en condicions de negat, no. I a més, jo abans parlava de que això es va allargar durant molts anys. Va ser molt interessant que s'allargués tant per les empreses constructores que pagaven tan poc. És a dir, si tu tens mà d'obra esclava, fas molts diners. Coneixeu Puerto Banús de Marbella, que sobretot a l'època del Jesús Gil se'n parlava molt? Doncs els germans Banús són els germans Josep i Joan Banús, que són de Tarragona, eren de Tarragona, tenen una empresa que va treballar a la construcció del Valle de los Caídos i va estar fent molts diners en base al treball esclau. És a dir, és molt, molt bèstia.
Tot això que expliques, si jo vaig al Valle de los Caídos i faig una visita per allà, suposo que hi ha com uns panells explicant-ho allà.
Sí, en tres idiomes.
Ho expliquen en tots els idiomes, fins i tot en el rus i el xinès.
I en dibuixos. Sí.
No, allà vas al Valle de los Caídos, doncs, com vaig anar jo fa uns anys, i no t'expliquen res, al contrari, t'explicaven doncs, que allà hi havia Franco, que allà hi havia José Antonio, que allò sabia que era, era l'harmonia entre els espanyols, i no et deien tampoc que hi havia doncs, 33.000 persones dipositades, no enterrades, dipositades de qualsevol manera a la cripta del Valle de los Caídos d'una manera absolutament vergonyosa. Això no t'ho diuen.
I es podria saber qui són aquests 33.000 o...
Dels 33.000...
Espectacular. Hi ha uns quants que estan...
No,
com a mínim uns 20.000 se sap perfectament. Oi? Els noms.
Això.
Abans feia referència a la Queralt Soler, la historiadora que ha escrit aquest llibre. Ella té un llibre més gruixut i més difícil de llegir i de pair, que és Els morts oblidats, on posa hi ha molts dels noms de les persones que estan al Valle de los
Caídos. Em sembla una metàfora perfecta del que ha passat a aquest país des de de la transició fins ara. És a dir, que no hi hagi cartells, que hagis d'anar a llibres concrets d'investigadors, que siguis Sapiens, sí, un investigador, sí. I una entrevista, i un documental de TV3 del 30 minuts que ha aconseguit allà per buscar aquesta informació que hauria de ser clara i diàfana des del 75.
I que s'hauria d'ensenyar als llibres de text.
Sí, sí. Però... Bueno, Espanya és diferent, diguéssim, no? Perquè si vosaltres aneu a França, per exemple, i aneu al cementiri dels soldats canadencs morts durant la Segona Guerra Mundial a França, veureu que està tot perfectament ordenat, cada tomba perfectament ordenada. Els nens de les escoles de la vora, doncs, es dediquen cada una padrina una tomba i la cuida durant l'any, de manera que aquesta tomba estigui bé. Podreu anar a veure com els soldats alemanys caiguts a França durant la Segona Guerra Mundial estan perfectament dignificats, tot i que eren l'enemic. Està igual de dignificat un soldat francès que un soldat alemany. Exactament igual. I fins i tot, en parlàvem fa un moment amb el David Olivares a fora, a la Segona Guerra Mundial, la Divisió Azul va atacar la URSS juntament amb els nazis. La Divisió Azul eren soldats espanyols, voluntaris... Mm-hmm. Bueno, soldats no, voluntaris espanyols que anaven a lluitar contra el comunisme. Doncs un home com Stalin va tornar els cossos dels morts de la Divisió Azul a Franco perquè deia que tothom ha de, totes les famílies han de poder enterrar dignament els seus morts. Això a Espanya no existeix. O sigui, lo del Valle de los Caídos és un escàndol. Aquestes 30.000 persones que estan allà dipositades de qualsevol manera.
I després, el que dèiem ara, passa el que passa. És a dir, si no tens aquesta informació, et passes molts, però estic parlant de molts anys, que no saps res, com li passava al Joan Pinyol, que el vam tenir l'altre dia aquí parlant amb nosaltres, que va descobrir que el seu avi no era el cementiri de Lleida, sinó que era el Valle de los Caídos. Ningú li havia explicat,
no.
Perquè no hi ha informació enlloc. L'abril de 2008, Joan Pinyol compra la revista Sapiens, que incluïa un llibre de la historiadora Caral Soler, en el qual, per primera vegada, el 2008, es publicaren els noms de milers de soldats republicans franquistes i civils inhumats al Valle de los Caídos.
Vaig fullejar-lo per si hi havia algú de Capellades. Quan vaig veure el seu nom, em vaig quedar glaçat. L'endemà vaig dinar amb la meva mare i, encara que resultés molt dur, tenia clar que li havia de dir perquè no volia que se n'assabentés per algú altre. Tot i que sempre s'ha mostrat molt forta, es va esfonsar. Va començar a plorar. No entenia com el seu pare podia estar enterrat en un lloc tan sinistre al costat del dictador. Ningú de la família no va donar mai cap consentiment.
Any 2008. No estem parlant d'algú que tingui interès sobre el franquisme i el Valle de los Caídos, que vulgui, que també ho hauria de saber. Estem parlant d'un familiar directe,
sí.
Que portaven les flors a l'avi al cementiri de Lleida.
De Lleida
durant anys i anys, fins al 2008.
Sí, que
se n'assabenta. Fa 11 anys només.
Sí.
I se n'assabenta per un llibre publicat en una revista petita d'un lloc petit que es diu Catalunya.
Exacte. Sí. Hauria de ser...
Això no és la metàfora de moltes coses...
Que s'hauria de notificar des de l'Estat, no?
És una cosa tan vergonyosa que millor que no posem qualificatius no sigui que tinguem problemes.
I ho hem dit moltes vegades, també, eh? Vull dir que no han passat un sol govern d'un sol color en aquest país, eh? Vull dir que s'han anat canviant de color i ni uns ni altres.
El respecte per les víctimes del franquisme ha sigut igual per part del PP, la UCD o el PSOE. Lamentablement ha sigut el mateix, cap.
Ara hi ha un canvi,
ara,
no?
Sí.
A veure, Podemos. A veure, ara.
Ara hi ha un canvi i parlen de treure les restes d'aquests 33.000 d'aquestes 33.000 persones. Sí. Però clar, estem parlant de 2019.
Jo m'agradaria dir una cosa.
Tinc els mateixos anys que la transició.
Clar.
Parlant de 45 anys.
A Catalunya sí que anem avançats amb aquest tema. Es van començar a obrir fosses, es va començar a identificar gent. El que passa és que el responsable de tot això ara el tenim tancat a la presó de Lledoners. És una altra metàfora, no?
Algun comentari?
No,
si està tot dit. Jordi?
No, em sembla frapant i em sembla al·lucinant, i sí que és veritat el que diu el Roger, que és un resum exacte de la manera de treballar determinats sectors de l'Estat espanyol, que dona més importància a la venjança com a criteri històric que no pas a la justícia, no?
És el que dèiem, no? Vull dir, l'altre dia explicava això a Liverpool, que explicava el seu passat en un museu sobre l'esclavitud. Segur que a França, el que dius tu, parlen dels moments més foscos de la seva història, en fan museus i ho expliquen. Segur que de Vichy tenen mil explicacions, vull dir, de governs col·laboracionistes amb els nazis també ho expliquen. I aquí és una altra cosa. És una espècie com de...
Aquí encara tenim 114.000 desapareguts. Vull dir que, clar, és una cosa tan bèstia que no...
No sé si tu tenies avi que havia anat a la guerra...
Doncs ara m'hi has fet pensar, i saps que no en tinc ni idea? Vull dir que potser hauré d'agafar el llibre aquest de la Caral·li. Perquè mon pare no em va explicar com va morir el seu pare i el seu avi, i potser, vés a saber.
Aquesta és una altra.
Ara m'has fet pensar.
Sí, sí. Jordi, moltes gràcies.
De veritat,
un dia més.